Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Doncs vinga, ja ho sabeu que cada divendres ens acompanya algun dels advocats de Digestum Legal. Avui tornem de les vacances i, com no podia ser d'una altra manera, continuem tenint novetats relacionades amb la Covid i de les seves conseqüències en matèria laboral, també de les decisions judicials que s'hi han donat. La crisi sanitària, ja ho dèiem abans, de l'estiu, provoca i provocarà diverses situacions imprevistes en tots els àmbits de la nostra societat i també afectarà les decisions judicials que es vagin prenent, sovint adoptades en una normativa d'urgència dictada pel govern, que provoca una gran incertesa i també una gran inseguretat jurídica. Ara anirem veient com la normativa que es va anar aprovant és aplicada pels jutges i, amb tota seguretat, ens trobarem sorpreses com la que han provocat algunes de les sentències que comentarem avui. Més endavant segur que també tindrem l'ocasió d'analitzar-ne algunes d'altres. És per això que avui ens acompanya l'advocat Ignasi Navarro, cap del Departament de Dret Laboral de Digestum Legal i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ignasi, què tal? Bon dia de nou.
Bon dia.
Vacances bé, eh?
Sí, d'aquella manera, però sí, diguem-ne que bé, no ens podem queixar. Pitjor hauria sigut no fer-ne cap dia.
Doncs mira, Ignasi, aquí, deixa-m'ho recordar-ho als oients i anunciar-vos també als advocats de Digestum. Tenim novetat, i una novetat que es diu WhatsApp. Si voleu enviar qualsevol nota d'àudio fent-li qualsevol qüestió que creieu oportuna a l'advocat que ens acompanya avui sobre dret laboral, sobre aquesta crisi de la Covid, una nota d'àudio curta, això sí, sisplau, us ho demanem, al WhatsApp, al telèfon 663-99-30-62, 663-99-30-62. I ara sí, comencem a entrar en matèria. Una pregunta que ens fèiem fa uns mesos, precisament ens la comentava el mateix Ignasi, i que ens seguim fent a dia d'avui, és si estan prohibits els acomiadaments a causa de la Covid.
Anem a pams. A causa i només per la Covid, sí. Per aquesta situació pandèmica i per les raons que preveu la legislació, no. És a dir, si jo t'acomiado només perquè he tingut un problema amb la Covid, doncs, evidentment l'acomiadament no es podrà fer. O serà il·legal. Ara, si jo t'acomiado perquè, posem per cas, l'empresa anava malament i des del setembre i el març ha anat pitjor i el setembre va pitjor, això no és causa de la Covid, la causa és anterior. M'explico? Aleshores, amb això vull dir que a vegades la transmissió de la informació que es dona al públic en general és una. I després, jo crec que ja ho vam parlar molt al principi, El que surt publicat al Butlletí Oficial de l'Estat és una altra cosa que o els polítics no volen explicar o els mitjans no tenen capacitat d'entendre el que es publica. Per tant, estan prohibits els acomiadaments? No. Si únicament t'acomiaden per causa de la Covid, sí, naturalment. Això no està tolerat.
Ens portaves avui una sentència per explicar-ho tot plegat, si no m'equivoco, de Sabadell, eh?
Dos, una de Sabadell i una de Barcelona.
Va, som-hi.
Abans d'entrar en antena, hem parlat com havien anat les vacances i hem dit una mica estranyes, no? I una mica estranyes perquè tot és estrany el que està passant. Estem en una situació totalment nova, desconeguda, ens enfrontem, estem obrint camí, I llavors tot el que ens arriba és nou. I el desconeixement, el que és nou, a vegades no sabem interpretar-ho i d'altres vegades ens sorprèn. Això que és nou, per exemple, són dues primeres resolucions, no les úniques, hi ha hagut més, segur, però aquestes han sigut les més anomenades, les més conegudes, de dos jutjats socials diferents, un de Sabadell i un de Barcelona, d'acomiadaments produïts en aquesta època de la pandèmia. I les resolucions són, diguem-ne, originals. Després podrem discutir si estan ajustades a dret o no estan ajustades a dret, si tindran recurs o no en tindran, no ho sé, si com ha acabat el procediment, i que finalment això, un dia o altre, doncs, seran temes que en els Tribunals Superiors de Justícia o bé en el Tribunal Suprem s'acabaran fixant criteris jurisprudencials que ens donin seguretat jurídica. També t'he de dir una cosa, si ens donen seguretat jurídica d'aquí 2 anys, malament, perquè ja haurà passat el que havia de passar. I moltes coses són irreparables. Comencem per una sentència, que és la del jutjat 3 de Sabadell, que és de primers de juliol, del 6 de juliol, i aquesta és molt, molt radical. Diu, prohibición del despido derivado del artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020. Fa una valoració aquesta sentència, és un acomiadament fet amb poca traça, justament el dia abans que sortís la, el Real Decret 9 del 2020. I no està molt ben explicat, segons ens, ens diu el, la sentència, i diu, aquests ja preveien que faríem una normativa que posés dificultats als acomiadaments. I per això un dia abans, o dos dies abans, o tres dies abans, t'has avançat, has despatxat aquesta persona i així ja et despreocupes del tema. Diu, no, tu estàs preparant, avisant-te a tu mateix de que tindràs una conseqüència negativa si despatxes aquella persona i per això el despatxes abans. I com que tu ja ho barruntaves, això, crec que és això el que vol dir, ho dic en uns termes molt planers, la sentència, diu, el despatxes un dia abans, em penso que és, i així t'estalvies els problemes del que jo diu que sortirà demà el butlletí oficial de l'Estat.
Ignasi, fem, si et sembla, un temps mort per la gent que no entenem sobre dret, tot i que ens ho estàs explicant de meravella, eh? El, segur que t'ho hauran preguntat mil vegades en un cas o casos similars com aquest. Esclar, davant d'un cas com aquest que m'estàs explicant així, jo em pregunto, no és molt pressuposar això?
Aquesta és la crítica que se li fa a la sentència, clar. Si no està publicat el butlletí oficial de l'Estat, com saps el que dirà? Hem vist, de fet, aquests dies, de, aquests períodes de març i abril, que a les 12 de la nit deia una cosa i l'endemà a les 8 del matí sortia publicada una altra. O no ben bé la mateixa que 20 de les 12 de la nit. Per tant, és molt pressuposat. Però aquest jutge, doncs, li sembla que es fa un frau de llei i que, com que això i ells ja preveien que seria així, diu, no obstante, conviene advertir que la sentencia se produce un día antes de su entrada en vigor, del Real Decreto 9 de 2020. Entendiendo, en síntesis, que el espíritu de esta regla puede anticiparse en el tiempo. Ojo, ¿eh? Anticiparse en el tiempo. Porque el objeto de contención de empleo ya se contenía en el Real Decreto anterior del 8/2020. Y esta finalidad hace predominar a la interpretación que se ha de dar de la ley. Diu, per això, aquesta sentència, diu, declaro, no improcedent, declaro nul l'acomiadament.
Quina diferència hi ha?
Sí, improcedent és, quan un acomiadament és improcedent, l'empresari té el dret a optar entre readmetre el treballador i pagar-li els salaris de tramitació, o bé pagar-li la indemnització corresponent i extingir el contracte definitivament.
Si així ho desitja el treballador, eh?
No, si així ho desitja l'empresari.
A l'empresari.
Si és nul, no té aquesta opció. L'ha de readmetre obligatòriament i pagar els salaris que li deu i endavant.
Vale.
I continua la relació. Eh? I aquest el castiga d'aquesta manera. Esclar, no faré ara una valoració jurídica molt extensa sobre el tema, perquè és un tema farragós, perquè què és el frau de llei, com s'interpreta, com apliquen la nulitat radical, etc etc etc. Però sapiguem que això un jutjat ho va dir. I que si l'empresari, en aquest cas, vol recórrer la sentència, doncs evidentment la pot recórrer, però mentrestant ha de readmetre el treballador. I el treballador ha de treballar, o bé donar-li un permís retribuït mentre es tramita la sentència, etc etc etc. Jo entenc que aquesta sentència, com has dit tu, pressuposa molt. Diu, vostè ja va llegir el decret del 8 del 2020 on s'explicava que hi havia d'haver una contenció en l'aplicació dels acomiadaments. I com que ara sap que en publicarem una altra on serem més estrictes encara, vostè s'avança i acomiada. Per això vostè està fent una trampa legal, està usant la llei d'una manera que no és la que la llei preveu, per això fa frau de llei i per això li diem que l'acomiadament és nul.
Clar, aviam si m'explico, eh? Quan jo deia sembla pressuposar molt, és que sembla una mica un cas, una mica, diguem-ne, perquè la gent ens entengui, Minority Report, allò d'agafar-te abans de que passi. Primer, per un costat, sembla això. L'altre. Jo entenc que el dret es basa en fets, no en conjectures.
Sí.
Entenc.
Entens bé. El que passa és que això és una elaboració teòrica més...
Estem entrant més
profunda,
filosofia,
no?
Del dret.
Al final, per extingir un contracte de treball, per fer un acomiadament, hi ha d'haver una causa. I la causa ha de ser una causa legal, i estan fixades l'estatut dels treballadors. Si aquesta causa legal no es demostra, o es demostra que no és suficient, l'acomiadament és improcedent. Vale? És així, en termes generals. I només és nul quan l'acomiadament es fa en vulneració d'un dret fonamental, o bé vulnerant situacions especialment protegides, la maternitat, per exemple, que al final acaben afectant també un dret fonamental. Vale? Només és nul en aquestes dues. La llei no, i la jurisprudència no preveu que la nul·litat s'apliqui en cap cas més. I aquí, doncs, aquest jutge, jo crec que, dit així, amb esperit crític jurídic, ha volgut fer una mena de justícia poètica i ha dit, no m'agrada.
I em quedava un tercer punt encara. Si això fos així, si aquesta conjectura, que pot ser, fos absolutament certa, com es demostra?
És molt difícil demostrar aquesta conjectura, perquè, esclar, el butlletí va sortir el dia que va sortir, no el dia abans. Això és impossible demostrar. Demostrar un fet negatiu és impossible. És veritat que a vegades, en termes jurídics, quan no tenim una prova plena que podem demostrar, parlem d'indicis. Però bé, en aquest cas, els indicis jo crec que són febles. D'aquí ve que, probablement, la següent sentència, que és la del jutjat 26 de Barcelona, que ja és de finals de juliol, ja ho explica millor. També és una sentència molt original. Ho explica millor. I diu, no. Diu, no hi ha nul·litat en aquests casos. Ni el Real Decret 8 ni el Real Decret 9 van preveure que els acomiadaments que es fessin en aquestes circumstàncies i tal haguessin de ser nuls. Diu, això no ho preveuen, i com que no ho preveuen i la llei general tampoc ho preveu, doncs la doctrina, diguem-ne, que apliquem als nostres jutjats és que això són acomiadaments improcedents. Però, esclar, aquí també hi ha un punt de coneixement del cas concret. Estem en una situació on una empresa multinacional contracta a una persona, argentina en concret, per un bon sou, 60.000 euros a l'any o 70.000, no me'n recordo bé, i li ofereix una feina a Barcelona. I aquest senyor ve de l'Argentina, treballa a Barcelona el mes de setembre o el mes d'octubre, no me'n recordo bé. I el mes de març l'acomiaden. Li fan una comida en objectiu i li diuen, miri, no, el nostre negoci ja anava malament d'abans i ara ja han constatat que, tal com hem de reorganitzar la situació, la seva posició a Barcelona no té sentit. I es va a judici, s'explica això, la demanda s'explica que, per el que entenc jo de la sentència, que s'alega el conveni 158 de l'OIT, que demana, al marge d'altres coses, que hi hagin causes justes d'acomiadament, que és un conveni ratificat per Espanya, que hi hagin causes justes d'acomiadament, que són les que hi ha en l'estat dels treballadors, que la indemnització per acomiadament ha de ser dissuasòria. I el jutge s'agafa aquí i diu, miri, diu, és veritat que l'acomiadament que s'ha fet no pot ser nul, contradient allò que deia la sentència de Saelio. De cap de les maneres. La llei això no ho preveu. La nul·litat està pel que està i no per aquestes coses. L'acomiadament és improcedent. Diu, tant és improcedent, diu, que l'empresa, l'acte de judici, ha volgut demostrar la improcedència. No la procedència.
La improcedència.
Perquè era una carta feta amb uns arguments molt febles, no? Poc estructurats. Diu, no ha volgut demostrar la procedència, sinó que ha volgut demostrar que, en tot cas, si no és procedent, és improcedent. I diu, i jo, fa una sèrie d'explicacions teòriques, diu, quan parla sobre convenis internacionals, sobre l'aplicació i la prevalència dels convenis internacionals a la llei espanyola, ara no m'hi posaré en aquesta matèria, però en tot cas va parar el conveni 158 de la OIT. I diu, miri, Diu la indemnització per acomiadament ha de ser dissuasòria. Diu, jo ja sé que ara quan... Ho estic explicant en uns termes molt, molt planers, eh?
Jo que t'obreixo, perquè...
Diu, ja sé que quan faci la sentència diré que l'acomiadament és improcedent i, per tant, dictaré una sentència d'acomiadament improcedent que tindrà una valoració de 33 dies per any des de setembre a març o abril. Per tant, això seran 5.000 o 6.000 euros. Diu, això per una multinacional no és res. Diu, però bueno, aquesta és la sentència. Diu, ara bé, diu, jo com que m'he mirat el conveni 150 de l'OIT i un altre d'un conveni no ratificat per Espanya, que és la Carta Social Europea, però que aquest no està ratificat per Espanya, però que més o menys ve a dir el mateix, diu, mira, jo considero que no estem complint amb la finalitat d'aquest conveni, que jo tinc dret a aplicar per raons de dret internacional i de translació de lleis, i que aquesta indemnització per aquesta empresa no és dissuasòria. Per què no és dissuasòria? Diu, perquè li paguen 6.000 euros i per aquesta empresa 6.000 euros pues, no són res. Diu, en canvi, aquest senyor, que el van fer venir de l'Argentina, que tenia un bon sou aquí a Espanya, que ara l'acomiaden en plena pandèmia, es queden 6.000 euros i no ha generat ni temps d'atur per cobrar la prestació d'atur. Diu, li causa un gran perjudici i això ha estat, evidentment, no dissuasori per l'empresari per acomiadar-lo. Diu, per això jo, atenint-me a aquest conveni de la OIT, declaro que l'acomiadament és improcedent, o el readmets o li paga 6.000 euros, contracte extingit, però, a més, afegeixo una indemnització addicional de 60.000 euros. Diu, perquè jo puc fer-ho al valorar el dany causat. I perquè no ha estat dissuasori. 60.000 euros, en el cas d'aquest senyor, són uns 9 o 10 mesos del seu salari previst. Tampoc és que sigui una bestiesa, eh? I l'aplica. I aquesta és una sentència que jo suposo que portarà cua, que la recorreran, perquè la llei espanyola, tal com aplica la llei, el jutge aquesta norma, no ho preveu. No preveu el que explica ell. Sé que hi havia una sentència de Madrid anterior del mes de febrer que també feia referència a aquestes coses, però no ho preveu, això. I això serà quelcom que suposo que veurem resoldre més endavant en instàncies superiors.
Sí, com sigui, Ignasi, i ho dic perquè se n'ha parlat molt i n'estareu també farts de sentir-ho fins a la societat, però el jutge no fa això, entenc, perquè creu que la llei és interpretable i, per tant, és tan interpretable que pot fer-ho?
Home, les lleis admeten interpretacions, per això trobem sentències que en casos similars, una diu una cosa i una altra diu una altra, similars, idèntics, i per això hi ha tribunals superiors o el Tribunal Suprem que fa recursos d'unificació de doctrina, justament per això, per evitar que hi hagi inseguretat jurídica i que a casos iguals apliquem de manera diferent la llei. Però una cosa que sigui interpretable, que evidentment la llei i els fets són interpretables, en fi, cada dia llegim notícies sobre fets més grollers que fan veure que un jutge pensa una cosa i un altre en pensa una altra, no? Però allò que no podem fer és dir el que no diu la llei. I jo crec que aquesta tendència portarà cua. Portarà cua perquè, a veure, està molt ben argumentada, està molt, molt ben treballada. Jo crec que portarà cua. No dic que amb una sentència d'acomiadament, i ho estem fent, i el Tribunal Constitucional ho ha admès, i el Suprem també, no puguis demanar una indemnització addicional a la d'acomiadament improcedent. Sí, la pots demanar i, de fet, la demanem per danys i perjudicis, per danys morals, per vulneració de drets fonamentals, etc. Sí, la demanem. I s'ha estat més. Ara, per aquesta altra via de que la indemnització no és dissuasòria, és una mica rebuscat, perquè al final, com t'he dit, els acomiadaments tenen causa. I si la causa es prova, l'acomiadament és just. Si la causa no es prova, l'acomiadament és injust i, per tant, pagues. I quin és el barem que fixa la llei espanyola pels acomiadaments improcedents? Doncs 33 dies per any, a partir del 12 de febrer de l'any 2012, i 45 dies per any abans. Com el barem dels accidents d'automòbil. És un barem, és aquest, i no és un altre. I ara, sortir per aquest viarany, doncs, efectivament, ens provoca, bueno, diguem-ne que inquietud jurídica, perquè és una sentència novedosa, i dic que està molt ben treballada, eh? No, al revés, no és com la de Sabadell, que em sembla més, més feta en un sentit de justícia. Si,
si totes dues queden així, això pot ser antepresident?
Des d'un punt de vista estrictament jurídic, no, perquè no fan jurisprudència. ¿Vale? La jurisprudència, en teoria, només la fan dues sentències del Tribunal Suprem dictades de la mateixa, amb el mateix, en un cas idèntic i de la mateixa manera. Això és jurisprudència. Uh-huh. Ara, que creïn moda, això és una altra història. Perquè, esclar, el jutge, en el seu jutjat, és independent i pot decidir el que li sembli, sempre que ho decideixi dins de la llei i argumentant-ho com ho fa aquest, i molt bé.
Estem parlant avui amb Ignasi Navarro, cap del Departament de Dret Laboral de Digestum Legal, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ens queden 8 minuts per acabar i arribar a les 10 del matí al programa d'avui, i així acabarem aquesta setmana. Jo ja sé que no ha vingut per això, perquè el que ens comentava estava molt i molt bé. Aquests entrebancs laborals a causa o conseqüència de la Covid-19, però segur que hi ha un tema del que ha sentit a parlar tot l'estiu, que en vam parlar tot just abans d'entrar a l'estiu i estar de vacances, que he pogut fer-ho, i que hi ha molta gent preocupada encara a dia d'avui pel que està passant. Recordeu que ens podem enviar una nota de veu al 663-663-99-30-62, i és el que està passant amb el CEP en aquest país. És molts ERTEs, moltíssima gent sense cobrar. I la meva pregunta a un advocat que hi entén de matèria laboral segueix sent la mateixa. Què hi podem fer davant d'una instància on, si truquem, no ens agafen el telèfon, si anem a estar tancat, ens diuen que vagin, que anem a una altra oficina que també està tancada, no rebem allò que ens pertoca. Si ho rebem, rebem massa el que ens pertoca i llavors ho hem de tornar. I ens avisen en pocs dies. En fi.
Confesso que és una situació que ens provoca impotència a tots. Perquè quan no pots rebre explicacions d'una persona, no se't posa ningú al telèfon. Envies un mail i no et contesten. I, a més, persones amb situacions difícils. Moltes vegades gent desesperada, fins i tot. Uh-huh. És una situació que provoca impotència. Jo el millor que els diria és que vagin a un advocat o a un sindicat, que tenen maneres més professionals d'arribar a aquests organismes. També us diré que jo lamento molt, i vull dir-ho públicament, que jo no he sentit ni una sola declaració des del mes de març del director provincial de Barcelona. I l'únic que he sentit és que la ministra de Treball diu que tot va bé. Ja, jo ja entenc que la ministra no cobra la prestació d'atur. Però no és aquest el tema. Sabem que no va bé. I probablement no va bé no per culpa de que no estigui previst com s'ha de fer, sinó perquè no hi ha mitjans i perquè hi ha hagut una avalanxa. I perquè quan tu envies algun milió de persones a una situació com aquesta, on a més els espais físics on reben les persones estan tancats, on pots trobar-te amb gent que té moltes dificultats d'accés als mitjans telemàtics, etcètera, 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 doncs estem creant un problema molt greu, molt greu. Jo ara em fa l'efecte, ja han passat 6 mesos, que allò que passava el mes de juliol ara ja no passa, em fa l'efecte, No passa tan agudament. Ara segur que hi haurà gent que encara està en una situació... És molt greu que no hagin pogut posar mitjans. Jo no sé... Al final es tracta de posar gent a resoldre expedients.
Jo entenc...
I sé que és una qüestió relativament especialitzada. No tothom sap com resoldre un expedient d'atur. Però, caram, hem tingut molta gent a l'administració de l'Estat i a l'autonòmica que ha estat molts mesos sense fer res, perquè no podia fer-ho, que els podíem haver ensenyat una mica per fer altres coses.
Bé, jo entenc que hi hagi hagut una mica de caos degut a un col·lapse important, perquè hi ha hagut molts ERTEs, la gent ha necessitat moltes prestacions de cop, s'han hagut de fer, com deies, moltíssims fitxers, arxius de gent de cop, i això ha col·lapsat el sistema. Jo ho puc entendre, això. El que no puc entendre és que davant de situacions personals molt difícils, molt difícils, no només no se't doni la prestació que et pertoca, sinó que ningú et contesta res. I davant d'això entenc que alguna cosa s'ha de poder fer.
Jo insisteixo aquí, la qüestió és que la gent, un a un és molt dèbil. Està claríssim. Vull veure vostè mañana. I si a més no t'agafen el telèfon, pues, ni això. Jo crec que la gent ha d'anar a professionals, parlo dels advocats, evidentment, però parlo també dels sindicats, que tenen maneres d'accedir d'una manera més, almenys coneixement per accedir-hi, eh? Perquè un a un és molt complicat. I tu em diràs, home, és que els advocats i els sindicats s'han de pagar. Sí, és veritat, gratis la gent no treballa, però jo crec que un a un pot arribar a casos de desesperació. No gens menys estic segur que al CEPE una de les coses que li ha passat és que doncs, la política que s'ha dut durant els darrers anys de reducció de personal doncs, li ha afectat de manera decisiva. No? No té prou mans per resoldre tots els expedients que li han vingut a sobre, doncs així estem. O així estaven, no sé si ara estan exactament en la mateixa situació. Ha sigut una mala situació. I ara, els propers temps, doncs veurem altres situacions. Si hi ha expedients de regulació d'ocupació, doncs veurem altres situacions que també probablement tornin a fer augmentar el treball aquesta institució. Espero que s'hagin preparat millor. La primera vegada també hem de fer trencar una llança. Ningú estava preparat per això. Ningú estava preparat per aquesta situació. Això està clar.
Sí, com ens comentava Ignasi Navarro, necessitem un advocat. On fer-ho, si no a Digestum Legal, on compten amb grans departaments especialitzats en cada matèria, com és el seu cas en dret laboral. 93-265-78-44, si necessiteu informació, segur que allà us atenen molt correctament. 93-265-78-44. Ignasi Navarro, cap del Departament de Dret Laboral de Digestum Legal i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més i posar-hi llum, sobretot plegat, perquè Déu-n'hi-do.
Una petita llum. Moltes gràcies. Bon dia.
Gràcies.